TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 5 de juny, en què parlem de la crisi de l'habitatge i de la precarietat laboral que continuen agreujant l'exclusió social a les Balears. Així ho detalla la memòria del 2025 de Càritas a Menorca i a Mallorca. En aquesta darrera illa, gairebé la meitat de les persones ateses per l'entitat comparteixen habitatge amb altres famílies i d'haver 6 de cada 10 es troben en situació administrativa irregular, fet que afegeix més dificultats. Esther Romero és la directora de Càritas Mallorca.
La vivienda, el epicentro de la desigualdad. Un impactante 49,50% de las personas atendidas por Cáritas viven en viviendas compartidas. No son hogares. Són espacis de supervivència.
Segons l'entitat, la pobresa afecta de cada vegada més les persones en edat laboral. De fet, gairebé la meitat dels usuaris tenen entre 36 i 65 anys. Tot d'una, en detallem les xifres avui, que estem pendents encara de l'incendi al polígon industrial de Binissalem. Els bombers continuen fent feina en l'extinció del foc que fa més de 24 hores que es va iniciar a una nau del polígon.
L'incendi està controlat, però encara no s'ha pogut apagar del tot. A banda de la nau on ha començat el foc, tres més se n'han vist afectades, però fins que no es refredi no es podrà saber si les seves estructures han quedat malmeses.
Tot d'una, serem de nou en directe a Binissalem en un informatiu en què també destacam un accident de trànsit ahir vespre a Eivissa amb 5 ferits, dos d'ells de gravetat.
Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulària. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit, al quilòmetre 7 d'aquesta via. Els 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital Can Misses i a la Clínica Viles.
I el Consell de Mallorca aprovarà avui previsiblement la proposició de llei de regulació d'afluència de vehicles a l'illa. Serà en un ple extraordinari que començarà a les 12 del migdia.
Està previst que la llei s'aprovi amb els vots del PP i l'oposició, el PSIP, Més per Mallorca i el PIB. Vox ja ha avançat que hi votarà en contra. Una vegada el ple del Consell hi doni el vist, si plau, la llei s'enviarà al Parlament perquè comenci a tramitar-se.
I el govern central ha aprovat l'entrada de Turkish Airlines en el capital d'Europa.
Una operació convalidada en el Consell de Ministres de dimarts. Així es dona llum verda a la compra del 26,5% de la companyia per 300 milions d'euros.
I avui també vos parlem de la intel·ligència artificial que, segons els experts, quan està mal utilitzada, té un impacte negatiu en el pensament crític dels menors d'edat.
En especial quan s'utilitza com a substitut de la generació de contingut. Mariona Pasqual és professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB.
Tenim un impediment en la memòria de treball, tenim impediments en la capacitat d'atenció, fins i tot, sí, o el fet de que mos fa la feina. Quan xerrem aquests estudis, mos trobam que realment ha estat un estudi, una intervenció liderada, és a dir, que algú ha fet un modelatge, que algú ha ensenyat a fer servir aquesta eina. I quan s'ensenya i se fa servir com totja, és un gran recurs.
I a la crònica judicial, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, admet haver-se reunit tres vegades amb Leire Díez, exmilitant del Partit Socialista, investigada per coordinar la suposada trama que boicotejava causes judicials.
La coneguda com a llanternera del PSOE li va demanar a González que readmetés en el cos el comandant Rubén Villalba, implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil diu en un comunicat que s'hi va negar i que després d'aquella trobada no hi va haver més contactes entre totes dues.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ha avançat a les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí va superar el Manzanares a la tanda de penals en un partit d'autèntic infart disputat a Sant Mos. El temps reglamentari va acabar amb empat a 2 gols, un resultat que es va mantenir també després de la pròrroga. Així, el Villa per a les semifinals es va decidir la tanda de penals i el Palma es va imposar per 5-4. En futbol, Leo Román va debutar ahir a la selecció espanyola l'amistós contra l'Iraq. El partit va acabar amb empat a 1 i el porter Vicent va disputar de 7 minuts. I la selecció espanyola femenina jugarà a Sant Moix avui a les 9 del vespre, un partit clau contra la terra per a la classificació per al pròxim Mundial. Mallorca tindrà 4 representants sobre la gespa: Patri Jarro, Mariona Caldentei, Cata Coy i Lucía Corrales.
I atenció, perquè avui hi ha un canvi de temps amb baixada de temperatura, vent i amb mala mà. Dani Capó, bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps, avui esperàvem un ambient en conjunt tranquil, però atenció a l'interior de Mallorca, perquè en aquests indrets d'interior poden créixer núvols d'evolució que ens deixin alguns ruixats localment intensos. Temperatures sense canvis i vent entre fluix i moderat de tramuntana.
Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Ansel López, Toni Escanelles i Neus Pericàs. Començant.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I el primer punt informatiu de la jornada és a Binissalem. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que fa més de 24 hores que va començar una nau del polígon industrial. El foc es troba sota control, però els problemes per accedir a l'interior de l'edifici on el sostre ha col·lapsat n'estan dificultant l'extinció. A banda de la nau on ha començat l'incendi, tres més se n'han vist afectades, però fins que no refredi no es podrà saber si les seves estructures han quedat malmeses. A Binissalem hi ha Neus Pericàs. Bon dia, Neus. Quina és la darrera hora?
Hola, bon dia, Ida. Som ara aquí de vora la nau afectada. Hi ha diversos dispositius de bombers, un total de 2 cotxes i 2 camions, i es pot veure una lleugera boira causada pel fum dels punts que encara prenen, que, tot i no ser una flama viva, són la raó per la que encara no es pot dir que l'incendi hagi quedat extingit. La nau principalment afectada està completament calcinada i destruïda. Els bombers han hagut de llevar les plaques metàl·liques de la façana per poder apagar l'incendi des de fora, i es pot veure que a l'interior realment no hi queda res. Durant aquestes més de 24 hores d'actuacions, aquestes han estat per terra i per aire, amb aigua i amb espuma. Ens ho explica José Luis Barbero, el caporal del cos de bombers.
Sí, las lamas de la fachada se retiraron porque estaban, también habían colapsado y se habían despegado y había riesgo de que se desprendieran. Entonces se decidió sanear la fachada y favorecer la ventilación natural y la extinción de agua y espuma, tanto por medios aéreos, por la autoescala, como por el medio en superficie.
A l'interior encara no s'hi ha pogut accedir perquè el risc de despreniment és molt elevat. De moment se segueix controlant tot des de fora. En quant a la propagació a altres naus, encara després per dir quines han estat les conseqüències, perquè no només parlam de flames, sinó d'altes temperatures i de fum. Així i tot, els bombers remarquen que s'ha aconseguit contenir l'incendi.
S'ha logrado contener afectando a las naves que en su inicio ya tenían el desarrollo del incendio y se pudo hacer esa labor de contención a las naves colindantes.
Ara, de moment, estem a un escenari més tranquil i a l'espera que l'incendi s'acabi d'extingir.
Gràcies, Neus. Estaran pendents, per tant, de l'evolució d'aquest incendi en un vespre que ens deixa també un accident de trànsit a Eivissa, amb 2 ferits greus.
Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulària. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit, al quilòmetre 7 d'aquesta via. En total hi ha 5 ferits, 2 d'ells greus, amb politraumatismes, que estan ingressats a l'Hospital Can Misses i a la Clínica Viles. També hi ha 3 ferides lleus que han estat traslladats a la mateixa clínica.
I avui també vos expliquem que han ingressat a la presó de manera provisional el presumpte administrador d'una de les plataformes criminals més grans a la part oculta d'internet, la coneguda com a Dark Web. En l'operació conjunta amb les autoritats alemanyes s'ha detengut a Calvi el presumpte cervell de la trama i 4 persones més a Alemanya.
En aquest país s'hi han fet també 3 escorcolls, 2 en immobles vinculats al líder detingut a Mallorca. L'home oferia béns i serveis il·lícits com ara la venda de substàncies estupefaents, documents falsificats a dades bancàries sostretes. La prefectura de la policia local de les Balears ha informat que ha bloquejat el servidor de la plataforma que tenia més de 100.000 usuaris. La investigació va començar fa 3 anys i mig arran d'una sol·licitud de cooperació policial internacional iniciada per les autoritats alemanyes de Baden-Württemberg. L'investigat canviava constantment de domicili per dificultar la seva localització.
I I la crisi de l'habitatge i la precarietat laboral continuen agreujant l'exclusió social a Mallorca i a Menorca. Així ho detalla la memòria del 2025 a les dues illes. A Mallorca, més, unes 6 de cada 10 persones es troben en situació administrativa irregular, cosa que els afegeix dificultat.
En aquesta illa, gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas comparteixen habitatge amb altres famílies. La directora de Càritas Mallorca és Esther Romero.
La vivienda, el epicentro de la desigualdad. Un impactante 49,50% de las personas atendidas por Cáritas viven en viviendas compartidas. No son hogares, son espacios de supervivencia, donde la falta de intimidad y los conflictos de convivencia deterioran la salud física y mental de las familias.
Durant l'any 2025, la institució va atendre 10.000 persones, de les quals prop de 7.000 varen rebre un seguiment continuat. A més, un 44% va acudir a l'entitat per primera vegada. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha advertit que la pobresa és de cada vegada més complexa i afecta especialment persones en edat laboral. De fet, gairebé la meitat dels usuaris tenen entre 36 i 65 anys.
El volum de la pobresa és molt alt, va en augment, i desplaça una sèrie de gent que estava acostumada a viure dignament, decentment, amb molta normalitat, però que en aquest moment es troba avassallada per una situació d'injustícia global, col·lectiva.
La precarietat laboral i l'elevat cost de l'habitatge digne també són alguns dels principals factors que perpetuen la pobresa i l'exclusió social a Menorca. En aquesta illa, Càritas va acompanyar durant l'any passat 1.600 persones, més de 500 de les quals acudien per primera vegada a l'entitat. La memòria constata la necessitat de continuar reforçant l'acompanyament a les persones més vulnerables. Mar Pons és coordinadora d'inclusió social de Càritas Menorca.
L'exclusió segueix sent una eina eficaç contra l'exclusió i creiem molt en ella. 139 persones van aconseguir feina, de les 758 que vam acompanyar, 139 els vam acompanyar amb la inserció laboral.
En conjunt, Càritas Menorca ha gestionat prop de 2 milions d'euros.
Mentre creixen els problemes per accedir a un habitatge, augmenten també els assentaments il·legals. A Eivissa, la policia local de Sant Josep de Sa Talaia n'ha desmantellat un a la zona protegida del Parc Natural de Ses Salines. Les caravanes es varen començar a instal·lar dimarts hora baixa, coincidint amb el desallotjament dels darrers residents de Sa Joveria. L'actuació ha acabat amb 10 denúncies i sancions que oscil·len entre els 10.000 i els 30.000 euros. Carmen Cirés.
Segons han explicat els agents, tot i que les caravanes duien molt poc temps, ja s'havien acumulat fems i residus que suposen un risc per a la seguretat i l'entorn natural, com cuines, restes de fogueres, bombones de butà, bateries, instal·lacions elèctriques o generadors, entre d'altres. També s'han retirat caravanes i una tenda de campanya i una brigada de neteja ja ha actuat a la zona per retornar-la al seu estat habitual. L'Ajuntament de Sant Josep i la policia local inicien ara una campanya especial per detectar, denunciar i impedir la presència de caravanes fora dels càmpings legalment habilitats aquest estiu.
I mentrestant, a Palma, la policia local i la nacional comencen a treballar de manera conjunta per desallotjar els residents de l'antiga presó que no han sortit de manera voluntària. Ahir es varen reunir per primera vegada la Junta Local de Seguretat per coordinar el dispositiu policial.
El dia i la dimensió es decidiran sota criteris tècnics. Primer s'ha d'actualitzar el cens de residents en l'antic edifici penitenciari. A més, és probable que venguin policies nacionals de fora per dur a terme una tasca preventiva. És el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez.
La operativa que se requiera tiene que depender del censo definitivo que haya en estos momentos y tiene que depender también, sobre todo, de la opinión que los cuerpos policiales tengan. Y lo que se ha dicho hoy en la Junta de Seguridad es que se sienten, que se reúnan y que diseñen ese operativo y que decidan ellos cuándo es el momento oportuno per complir ese mandato judicial.
Així, per tant, no hi ha encara una data concreta per dur a terme el desallotjament, ho explica el batlle de Palma, Jaime Martínez.
I que ha de ser les pròximes setmanes quan sigui aquest desallotjament final i a on també l'Ajuntament recolzarà els serveis socials, però també actuarà amb infraestructures per tapiar definitivament l'immoble, el projecte ja s'està fent, tapiar, vigilar l'immoble perquè no se torni a ocupar i si hi ha una usurpació, actuar a les primeres hores de que això succeeixi.
Entre els recursos que ofereix l'Ajuntament de Palma hi ha places residencials als albergs. També espera que el Bisbat, la Creu Roja i Metges del Món es coordinin per donar una resposta conjunta a les necessitats dels residents.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar. Una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
8:15 del matí, el govern central ha aprovat l'entrada de Turkish Airlines en el capital d'Air Europa. És una operació convalidada en el Consell de Ministres de dimarts. Així es dona llum verda a la compra del 26,5% de la companyia per 300 milions d'euros.
És una passa més dins el recorregut administratiu establert per aquest tipus d'operacions per part de la Unió Europea. Ha estat després d'un informe favorable que formalitza el compliment de la normativa nacional, en aquest cas, sobre inversions estrangeres.
I el Consell de Mallorca aprovarà avui previsiblement la proposició de llei de regulació d'afluència de vehicles a l'illa. Serà en un pla extraordinari que començarà a les 12 del migdia amb aquest com a únic punt de la jornada.
I està previst que s'aprovi amb els vots del Partit Popular, però també l'oposició amb el PSIP, amb Més per Mallorca i el PI. Vox ja ha avançat que hi votarà en contra. Una vegada que el pla li hagi donat el vistiplau, la llei s'enviarà després al Parlament perquè comenci a tramitar-se. Per tant, durant aquest procés s'hi podran presentar esmenes que, si s'accepten, podrien modificar algun punt de la normativa. Una vegada s'aprovi a la Cambra Autonòmica, el Parlament, després s'haurà de desplegar mitjançant l'elaboració d'un reglament que, entre d'altres qüestions, fixarà un sostre anual de vehicles i la taxa que es marcarà per a la seva entrada. I està previst que la llei entri en vigor abans que acabi el 2027 i, per tant, la legislatura.
També el Consell de Mallorca ha demanat a l'Estat que protegeixi els interessos de les empreses mallorquines a Cuba després que dues hoteleres com Iberostar i Malià han cedit prop d'una trentena d'hotels a causa de l'amenaça de Donald Trump de sancionar les empreses que col·laborin amb el règim militar de l'illa. Avui acaba l'ultimàtum de l'administració nord-americana.
I l'institució insular ha expressat en un comunicat el seu suport a les hoteleres mallorquines perquè destaquen que aquestes empreses han estat protagonistes d'un procés d'internacionalització dels més exitosos de les illes fins a convertir-se, de fet, en referent mundial. Per això exigeixen que puguin desenvolupar la seva activitat en seguretat jurídica i estabilitat i garanties per a les seves inversions.
El delegat del govern espanyol a les illes, Alfonso Rodríguez, ha criticat les polítiques del president dels Estats Units, Donald Trump, que a Cuba afecten les empreses turístiques de les Balears i diu també lesionen el dret del poble cubà a superar les dificultats econòmiques derivades del bloqueig.
L'actual mandatari estadounidense, el senyor Trump, que vestido de neoliberalismo y de un liberalismo de mercado, resulta que está interviniendo el mercado de manera mucho más contundente que cualquiera. Yo creo que aquí deberíamos todos proteger lo que es la actividad empresarial de los intereses turísticos y de empresarios de Baleares.
Alfonso Rodríguez també ha carregat contra Marga Proens per negar-se a negociar de manera bilateral amb l'Estat un nou finançament autonòmic. Rodríguez ha defensat que les Balears rebran enguany gairebé 3.200 milions d'euros de l'Estat, un 5,8% més, i reclama que aquests recursos es destinin a millorar la sanitat, l'educació, la dependència i l'habitatge públic.
Segons el delegat, el rebuig del govern perquè l'Estat perdoni part del deute i a noves vies de finançament respon a una estratègia del Partit Popular per desgastar l'executiu de Pedro Sánchez.
La realidad es que esta mejora constante de los fondos, de los recursos financieros que el Estado aporta a Baleares, no se están utilizando para la mejora de estos servicios públicos. Son servicios públicos que están, desgraciadamente, degradándose a pesar de tener un incremento sustancial de la financiación.
La presidenta Marga Proens s'ha pronunciat sobre la intenció de l'Estat de negociar amb les comunitats un nou sistema de finançament i també sobre la intenció de Pedro Sánchez de presentar un projecte de pressupostos generals de l'Estat.
La presidenta creu que són cortines de fum del PSOE per desviar l'atenció dels presumptes casos de corrupció i a Pedro Sánchez li demana eleccions anticipades.
Que convoqui eleccions, que ja ho deixi anar, que convoqui eleccions, que doni sa veu als ciutadans i que el meu missatge en quant a sistema de finançament és molt clar. Mentre jo sigui presidenta del govern, els ciutadans de les Illes Balears no pagaran en sots seus imposts els regalos del Partit Socialista a l'independentisme català.
I Més per Mallorca demana a l'Estat que no es deixi caducar el règim especial de les Illes al desembre del 2028 i reclamen a l'executiu de Pedro Sánchez que sigui més transparent, ho ha dit el coordinador de la formació ecosobiranista, Lluís Apesteguia.
És primordial assegurar-nos que el 31 de desembre del 2028 aquest règim especial no caduqui. Això no vol dir que des de Més per Mallorca no considerem i no treballem per millorar aquest règim especial fiscal de les Illes Balears.
I la plataforma Menys Turisme, Més Vida convoca a Palma una nova manifestació contra la massificació turística dia 26 de juliol. Amb el lema Mallorca al límit, denuncien els efectes negatius de l'actual model turístic i reclamen un canvi de rumb en les polítiques econòmiques i territorials de l'illa.
La mobilització començarà a les 7 del capvespre, serà a la plaça d'Espanya. Jaume Pujol, l'esportavó de la plataforma, ja explica que les reivindicacions pretenen visibilitzar el creixent malestar social davant un model econòmic que diu continua registrant records turístics, així com agreujant problemes com ara l'accés a l'habitatge o la saturació d'infraestructures i serveis.
Tornem a sortir al carrer després de 3 anys perquè creiem que la conjuntura és més que evident que és necessari tornar a fer-ho. Primer perquè les dades ho indiquen, no? Vull dir, l'any passat van créixer turísticament, tot indica que enguany ho tornarem a fer. Necessitem que se mos escolti, necessitem que s'aprenguin mesures contra la turistificació i sobretot de créixer i posar la vida de residents en el centre.
La convocatòria compta amb el suport de nombrosos col·lectius socials, ecologistes, sindicals, veïnals, també culturals. Aquest pròxim diumenge es farà una roda de premsa en la qual la plataforma presentarà oficialment aquestes propostes amb vistes a l'estil.
I els ecologistes del GenCop alerten que l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa farà disparar el consum d'aigua molt per damunt del que admet Aena en l'avaluació ambiental d'aquest projecte que, diuen, es basa en una estimació fictícia. Alberto Ferrer.
Les últimes dades que es tenen són de 2008, quan la terminal d'Escodolà va consumir 61 milions de litres d'aigua. El pla director de l'aeroport fixa un màxim de 7 milions de viatgers l'any, però ja l'any passat se'n varen superar els 9 milions. Així que el gent està segurs que l'aeroport ja gasta molts més dels 90 milions de litres anuals d'aigua que es varen calcular al seu moment. Per això han demanat a la Conselleria del Cicle de l'Aigua que n'informi del consum real, d'on s'extreu i què es fa amb la salmorra de la potabilitzadora de la terminal. Joan Carles Palerm és el president del GEN.
Estan quasi per 2 milions per damunt del número de passatgers autoritzats i, per tant, el consum d'aigua autoritzat segurament també s'està sobrepassant. Estan un miqueta amagant aquesta dada. No apareix quina és la previsió d'increment de circulació ni per què un increment de circulació de passatgers. I el que sí que queda molt clar és que volen passar de tenir... No? Crec que són de 7 portes d'embarc al doble.
El gent també alerta que més turistes suposaran més consum d'aigua i molta més saturació per l'illa d'Eivissa.
8:22. Doncs parlem ara de la intel·ligència artificial que quan està mal utilitzada té un impacte negatiu en el pensament crític dels menors d'edat, en especial quan s'empra com a substitut de la generació de contingut, un escenari que preocupa, ja que els estudiants arriben menys preparats a les universitats i a la vida adulta. Els experts insisteixen en la necessitat que siguin els alumnes mateixos qui creïn els materials, com ara resums o esquemes.
De fet, Mariona Pasqual, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB, insisteix que quan escrivim a mà, la informació queda més fixada.
Les coses s'aprenen moltes vegades, les feines més procedimentals també ho fem el mateix, ho aprenem fent-ho. I clar, si ho deixem de fer i ho donem i delegem aquesta feina a una intel·ligència artificial que molt ho fa per nosaltres, aquí és on tenim aquest problema de que no tenim pensament crític, és aquest problema on després mos costa estructurar les coses, mos costa sintetitzar, perquè sempre hem delegat aquesta feina com si no fos una mica responsabilitat nostra.
I és que substituir els processos humans, els propis, per intel·ligència artificial té conseqüències negatives.
Tenim un impediment en la memòria de treball, tenim impediments en la capacitat d'atenció, fins i tot, sí, o el fet de que mos fa la feina. Quan xerrem aquests estudis, mos trobam que realment ha estat un estudi, una intervenció liderada, és a dir, que algú ha fet un modelatge, que algú ha ensenyat a fer servir aquesta eina. I quan s'ensenya i se fa servir com totja, és un gran recurs.
Pasqual ha explicat que a la universitat es nota el canvi generacional per mort de la tecnologia i de retruc per aquesta intel·ligència artificial.
I vols parlar ara de les noves tecnologies? L'equip d'urologia de l'Hospital de la Creu Roja de Palma ha fet amb èxit dues intervencions amb el nou robot quirúrgic. Es tracta del primer que pot fer intervencions telemàtiques que hi ha a les Illes Balears.
Una tecnologia que, segons Valentí Tubau, director de cirurgia toràcica de la Creu Roja, facilitarà les intervencions quirúrgiques.
Nos da una visión en tres dimensiones, mayor precisión, nos quita el temblor que tenemos habitualmente los humanos al operar, con lo cual nos da la posibilidad de hacer cirugías mucho más precisas.
El tractament quirúrgic de patologies de ronyó, també de pròstata, principalment oncològiques, totes dues seran mancoagressives per al pacient i també es facilitarà la seva recuperació.
La cirugía robótica lo que hace es, sobre todo, disminuir, como tiene una recuperación tan rápida, porque la cirugía rápida es poco agresiva, las complicaciones son menores, permite que el paciente, pues eso, a las 24 horas se pueda ir a casa.
S'espera que aquest aparell tracti inicialment 50 pacients a l'any.
Informatiu Matí. Esports.
Són gairebé les 8 i 25 minuts, encetant la informació dels esports, i avui vos parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que ha avançat a les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí va superar el Manzanares a la tanda de penals en un partit d'autèntic infart disputat al Palau Municipal d'Esports de Somos. El temps reglamentari va acabar amb empat a 2 gols amb dianes de Fabinho i Piqueras per part del Palma, un resultat que es va mantenir també després de la pròrroga. Així, el Villa per a les semifinals es va decidir la tanda de penals i els d'Antonio Vadillo es van imposar per 5-4.
Era una eliminatoria sufrida que se puso desde el primer día en cuesta arriba y se puso muy fea para nosotros y hemos sido capaces de darle la vuelta, ¿no? Ante un gran rival, ¿eh?
La tanda va tenir 2 protagonistes, Carlos Barrón, que va aturar el 5è penal del Manzanares, i Piqueras, que va transformar el penal definitiu per donar la classificació al Palma. Escolta amb el seu porter i capità, Carlos Barrón.
Lo hemos sacado delante, nos ha costado una eternidad. Sufriendo, sufriendo, no sabemos cómo pasar de otra forma. Esto es el trabajo del día a día y hay que hacerlo. Como lo he dicho, aquí hay que aportar todo. Tenemos un pedazo de entrenador que hay aquí, Antonio. Y nada, vamos a por todas, vamos a por todas.
Ara el Palma Futsal ja prepara la semifinal davant el Pozo Murcia, en què jugarà el passi a la final i també la classificació a la pròxima edició de la Champions League. I avui és el gran dia. La selecció espanyola juga a partir de les 9 del vespre contra la Terra, a Somos, un partit clau per a la classificació per al pròxim Mundial. I Mallorca, a més, tindrà 4 representants sobre la gespa. Patri Jarro, Mariona Caldentey, Cata Coy i Lucía Corrales. I totes a les ordres de la seleccionadora Sonia Bermúdez.
En este caso, pues tenemos 4 mallorquinas que creo que también nos han ayudado muchísimo a que la gente pueda venir. La ciudad es espectacular, estamos en un sitio fantástico, las instalaciones, bueno, desde aquí dar las gracias a la Federación, al Mallorca, porque hemos estado espectacular y bueno, nos quedan todavía unos días, ojalá mañana este campo nos dé suerte para ganar.
Escoltant també la felanitxera Mariona Caldentey.
Aquests dies pues, estan anant molt ràpid i s'estan fent curts, però no, supercontentes, les quatre. La resta també estan contentes d'estar a Mallorca, sabent que és un puesto molt privilegiat, però bueno, concentrades sobretot en poder guanyar en la Terra i poder classificar per Mundial.
Un partit que ho podreu viure en directe a partir de les 7:30 del capvespre en la narració de Marta Sampas, els comentaris de Raúl Lebrón i tot el postpartit a IB3 Ràdio. Pel que fa a la selecció masculina, Leo Román va debutar ahir amb Espanya a l'amistós contra l'Iraq. El partit va acabar amb empat a 1 en gols de Ferran Torres i Doski i el porter del Real Mallorca va disputar els darrers de 7 minuts. D'aquesta manera, Leo Román s'ha convertit en el primer jugador eivissenc i el 5è balear en debutar a la selecció absoluta. Ara el porter mallorquinista, que forma part del grup de suport, abandonarà la concentració de la selecció i els de Luis de la Fuente viatjaran a Mèxic per a disputar dimarts contra el Perú el darrer amistós abans del Mundial. El director de futbol del Real Mallorca, Pablo Orteiz, ha fet balanç del darrer curs en declaracions a l'agència EFE. Orteiz ha respost a la pregunta de si va pensar en dimitir després del descens a la segona divisió.
Yo asumo la responsabilidad, soy el máximo responsable, pero entiendo que no es un factor solo. O sea, no es un tema de mercado solo, no es un tema de un jugador solo, no es un tema de un entrenador, no es un tema de un director deportivo. Yo creo que cuando pasan estas cosas a lo largo de una temporada, pues probablemente sean varios factores que analizaremos y para no tratar de repetirlos en el futuro.
Orteiz també ha agraït el suport de la propietat del club. El directiu mostra confiança en l'entitat per tornar a la primera divisió i ha assegurat que per a que això passi, Martín de Micheli serà un actiu molt important. En bàsquet, als quarts de final del play-off pel títol, Luka Murcia es va imposar ahir per 87-90 al Barça i el Real Madrid del menorquí Sergi Llull ho va fer per 83-118 a la Laguna Tenerife. Ara les dues sèries estan empatades a un i el passi a les semifinals es decidirà dissabte al tercer partit. I acabam l'informació esportiva en pàdel perquè Gemma Triai i la seva companya Delfi Brea van avançar ahir als quarts de final del Major d'Itàlia després de superar Claudia Escacenas i Patricia Martínez amb un contundent doble 6-1. Avui la parella s'enfrontarà a Tamara Icardo i Claudia Jensen.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8 i mitja. Repassam quines seran les claus d'aquest divendres. Els bombers continuen treballant en l'extinció del foc que fa més de 24 hores que es va iniciar a una nau del polígon industrial de Binissalem.
L'incendi està controlat, però encara no s'ha pogut apagar del tot. A banda de la nau on ha començat el foc, tres més se n'han vist afectades.
I el Consell de Mallorca aprovarà avui previsiblement la proposició de llei de regulació d'afluència de vehicles a l'illa.
Serà en un ple extraordinari que començarà a les 12 del migdia. Està previst que la llei s'aprovi amb els vots del PP i de l'oposició. Vox ja ha avançat que hi votarà en contra.
I a la crònica judicial, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, admet haver-se reunit tres vegades amb Leire Díez, exmilitant del PSOE investigada per coordinar la suposada trama que boicotejava causes judicials.
La directora de la Guàrdia Civil diu en un comunicat que es va negar a atendre una petició de Díez per readmetre un agent.
I a les 8:45 minuts ampliarem més notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu Matí a Menorca. Càritas va atendre l'any passat més de 1.600 persones, una tercera part de les quals per primera vegada. Exalt Camarasa, bon dia.
Bon dia. Un fet que constata que les situacions de vulnerabilitat continuen creixent a l'illa. Entre les principals dificultats hi ha l'accés a l'habitatge. Pel que fa a la inserció laboral, el Servei d'Ocupació va atendre més de 750 persones i va aconseguir 139 contractacions.
Hi ha vist un accident de trànsit ahir vespre, ha deixat 5 ferits, dos d'ells greus. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va a Divisa Santa Eulàlia. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit, al quilòmetre 7 d'aquesta via. Els 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital Can Mises i a la Clínica Vilàs.
I l'Ajuntament de Palma impulsarà la renovació de la barriada de Songotleu amb fons locals i europeus. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Entre les actuacions es volen dur a terme millores a les instal·lacions educatives, al mobiliari urbà i també a l'enllumenat d'aquesta barriada, on hi viuen més de 12.000 persones, el que la converteix en la tercera més poblada de Palma.
I en aquest moment, centenars de catòlics de les Balears es preparen per anar a la península per veure el papa Lleó XIV. En parlem ara, en l'entrevista.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Comença una visita papal que durarà 7 dies i que s'estendrà per 3 comunitats autònomes diferents, Madrid, Catalunya i les Canàries. I en parlem ara amb Pep Adrobé, qui és vicari general del Bisbat de Mallorca. Bon dia.
Bon dia.
Quina importància té pels catòlics tenir el papa tan a prop que suposa la seva visita a Espanya en aquest moment?
Sempre és una notícia importantíssima per l'Església. El papa va té la missió, com a successor de Sant Pere, d'anar animant, d'anar reforçant la vida de les comunitats cristianes arreu del món. I quan ve aquí, senzillament per estar acusat de les nostres iglesias, de les nostres iglesias comunitàries, diòcesis d'Espanya. I sempre els seus missatges són molt precisos, és a dir, no s'improvisa res. Però el papa també sap a cada lloc que fa falta i ho prepara amb molt d'intensitat per donar el missatge que considera que ha de donar a cada país segons ell considera. I per nosaltres és una notícia preciosa sentir-nos acompanyats pel cap i pastor de l'Església Universal.
Més de 250 fidels de les Balears es desplacen a la península per participar en alguns dels actes multitudinaris que es faran. Ja està tot preparat per aquests viatges.
Sí, sí, fa temps, i a més molta il·lusió. La veritat és que va costar un poc d'organitzar-se perquè no m'ordenaven... Van tardar un poc a donar el programa oficial. Va ser un poc complicat i, clar, al final he hagut de córrer un poc. Però sí, hi va bastant de joves, també hi va tot el seminari, hi ha bastant capellans i altra gent que hi va en els diferents actes. N'hi ha que van a Madrid, la majoria. D'altres, també que hi ha també una trobada amb joves. D'altres van a Barcelona per la inauguració de la torre principal de la Sagrada Família. En Nelson Viva els acompanya el Papa tot, va a Madrid, va també a Canaris i després també anirà a Barcelona. Un servidor queda aquí, entre altres coses, perquè també hi ha aprenent diumenges del Corpus i un servidor també ha presidit la missa de la catedral perquè a qualcú ha de quedar. Però ben content, ho seguirem tot. Seguirem amb molta intensitat cada acte que se celebri.
La primera aturada del Papa, de la visita del Papa, serà a Madrid, però el lloc 14 visitarà també Gran Canària i en concret el moll d'Arguineguín, que és tot un símbol de la crisi humanitària de migrants. Ens recorda, de fet, aquell famós viatge del Papa Francesc a Lampedusa. Quin missatge creieu que es vol donar amb aquesta visita?
Bé, primer de tot, era un deute que tenia el Papa Lleó amb el seu predecessor. Però el seu predecessor havia manifestat clarament que volia anar a Canaris i que volia anar en aquest moll perquè estava molt implicat en la lluita contra... Es tracta també de persones i sobretot per l'acollida d'aquests immigrants que ho passen tan malament, que realment les travessies no són moltes vegades letals, acaben fatal. I el Papa Francesc ho havia manifestat. El Lleó, crec que per tot que tenia molt clar era complir amb una il·lusió, amb un desig del Papa Francesc, que posta tot en el seu pla primer d'Espanya, ja tenia molt clar visitar allò que havien estat tan importants i per missatge i per ministeri del Papa Francesc. És un poc un ret en homenatge al Papa Francesc, però en acollint en el moment necessitats.
De fet, amb aquesta qüestió de la migració, el Papa l'hem sentit discrepar aquests darrers dies amb el president dels Estats Units, Donald Trump, amb aquesta qüestió en concret. Això, en certa manera, ho hem d'entendre com una declaració d'intencions?
No, és que jo crec que el Papa no pot dir altra cosa. És a dir, l'Evangeli i tota la Bíblia parla d'immigrants, però sempre diu constantment tota la Bíblia acolliu els forasters, acolliu els immigrants. Nosaltres, l'Església ho té com a essencial. I no, no, és que dir fer el contrari seria anar contra l'Evangeli. Quan el Papa diu ja no pot fer altra cosa, és que no pot fer altra cosa. Els que ho fan malament són aquells que criminalitzen els immigrants, però l'Església ha d'estar al costat dels més pobres, dels més necessitats d'aquells que ho han de deixar tot per cercar una vida millor. I crec que el Papa el que està fent, tots els papes, però els darrers han hagut tantes crisis humanitàries i tantes guerres, i també tanta pressió i persecucions. També n'hi ha molt que fugen perquè els persegueixen el mateix polític, per motius religiosos. L'Iglesia ha de demostrar que per ells són els preferits, perquè serien els preferits de Jesús, també. De certa manera, jo crec que el Papa no té altra forma, no pot fer d'altra manera. No és per anar contra Trump, és perquè li toca fer aquesta missió.
A banda de la migració, un altre assumpte molt comentat aquestes darreres setmanes ha estat també la primera encíclica del Papa, titulada Magnifica Humanitas, amb un potent missatge, amb una crida als estats a intervenir per establir regles que regulin la irrupció de la intel·ligència artificial. Senyor Drobé, és habitual que un papa entri a valorar de manera directa una qüestió tan actual, no?, d'actualitat com aquesta?
Els papes normalment fan una primera encíclica que van dir el seu programa electoral. Pensau que el papa no anava al revés de la que és la societat civil. Normalment, quan tu ens presenta per ser president del govern o per ser balda o per ser president d'altres institucions, fa una campanya electoral prèvia i després l'elegeixen o no l'elegeixen. Els papes no paren fer de cap manera, a més està prohibidíssim fer propaganda electoral, ni se paren oferir a proposar com a candidats. I quan una vegada són papes, en certa manera, ell que s'ha donat un any, ell mateix, per repensar què és el que ell vol fer. Diria que seria com, d'altra manera, el seu programa de dir què és el que jo... Les línies bàsiques que jo vull afrontar. I clar, un dels reptes actuals amb tota claredat és l'intel·ligència artificial. I el papa Algut considera que com a papa actual ell ha de també donar una resposta des de la fe i des de la doctrina catòlica en aquest gran esdeveniment, que clarament ja és, no és una crítica, és intentar que la intel·ligència artificial no domini les persones. Que el papa el que intenta és dir, penseu que la dignitat important són les persones, els homes i les dones són el més important, i no hi pot haver res que les manipuli o que les substitueixi. Que també s'ha de veure aquesta encíclica com el seu missatge de dir, bueno, anir afrontant el que està passant en aquests moments. Són encícliques molt, molt, molt reflexionades. La primera encíclica de cada papa està molt pensada, perquè és un poc el seu dir, mira, vaig per aquí, això són la meva idea i el que jo propòs.
Sí, com sigui, demà comença aquesta visita del papa, ho farà a Madrid, n'estaran pendents aquesta pròxima setmana, i n'hem volgut parlar amb Pep Adrobé, vicari general del Bisbat de Mallorca. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I continuem encara parlant d'aquesta visita del papa a Espanya i dels fidels que se'n van des de les Balears. A Betres Ràdio hem parlat amb alguns d'aquests ciutadans que viatgen a Madrid a veure el papa. Són Margarida Ita i n'Àngel Guillén Ita, que són mare i fill.
I tots dos preparen ja aquest viatge. Partiran avui migdia a les dues, amb tothom, quan surtin de classe, del treball, respectivament. No feien comptes anar-hi perquè la llista d'espera era molt llarga, però finalment tot un seguit de casualitats varen fer que tinguessin plaça. Casualitats que na Margarida té clar per què han passat.
No havia pensat mai a veure un papa. Jo soc de la generació de Juan Pablo II, el papa meu aquest, que vaig viure molt d'anys, però mai he anat a una trobada ni a una jornada juvenil ni res. Això ha estat totalment un... No sé, jo crec que ha estat Déu que ha dit, vosaltres dos heu de venir i viure això.
El gruix de persones que hi viatgen són joves i expliquen Àngel, el seu fill, que té 16 anys, que la fa tornar a estar de moda i que això és gràcies a les xarxes socials, una eina també, diu, d'evangelització.
Pues sí, hi ha les redes socials, per exemple, René ZZ, que no creia molt, i ara mateix és com que l'ha venit l'esperit. I també hi ha molts grups musicals, aquí tenim un que s'anomena CRE, i també tenim Hakuna, que és, per així dir-ho, és el grup musical més gran del món, que tenen més components i transmeteixen la fe amb les cançons. És com si tu ores mediant una cançó, per així dir-ho.
El viatge el faran, l'allotjament de fet serà una sala parroquial madrilenya, sense luxes, sense comoditat. Primer serà una vetlla i després la celebració l'endemà del Corpus Christi abans de tornar a Mallorca.
8:42, ara vos explicam les novetats amb el cas Leire Díaz. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha demanat a l'Audiència Tributària i a diverses entitats bancàries informació dels moviments dels comptes del Partit Socialista i del PSC. El magistrat atén la petició de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil i reclama la informació tributària i financera dels anys 2024 i 2025. Els agents investiguen si es van pagar en fons del partit les suposades maniobres per boicotejar causes judicials contra l'entorn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Aquesta setmana s'han conegut detalls del sumari judicial del CAT sobre la relació entre la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i Leire Díaz, que recordem, exmilitant socialista, considerada com una de les responsables d'aquesta trama investigada. En un comunicat, la màxima responsable de l'Institut Armat admet que es va reunir tres vegades amb Díaz, dues d'elles per parlar de qüestions que no tenien relació amb el cos. A la tercera paraula, coneguda com la llanternera del PSOE, Díaz li va demanar a González que es readmetés en el cos el comandant Rubén Villalba, implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil diu que s'hi va negar i que després d'aquella trobada no hi va haver més contactes entre totes dues.
Segons es desprèn de les converses intervengudes en el sumari judicial, Leire Díaz presumia dels seus contactes amb les altes esferes. Així ho evidencia un àudio al qual ha tingut accés IB3 Notícies, on Díaz li explicava a l'empresari Javier Pérez Dolcet que la pròxima reunió que tindria seria amb la directora de la Guàrdia Civil.
Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil.
No, yo con eso no quiero.
La mía.
Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver,
Es de mi confianza.
Sí, pero sí, yo lo sé, y que tú... Pero yo es que no me fío ni del DAO, ni me fío del DAO, ni mío.
I la directora de la Guàrdia Civil admet ara les reunions amb l'Eire Díez que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, havia negat en un principi. Ahir, però, Marlaska va defensar l'honestedat de González.
No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en este caso, de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido no la hubiera tolerado. Y a mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento.
I la vicesecretària de Coordinació Territorial del PP, Alma Escurra, ha reclamat la dimissió del ministre i de la directora de la Guàrdia Civil.
Así que les diré una cosa, la directora de la Guardia Civil está tardando en marcharse. Está tardando en marcharse por intentar laminar a sus propios compañeros. El ministro del Interior también. El ministro del Interior también tiene que marcharse porque ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca.
Per cert, que en el marc del cas Leire Díez, els agents han escorcollat la seu de l'empresa Tubo Reunidos a Bilbao per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Amb aquest punt arribam a les 8:45 minuts. Continua la informació aquí a Ivetra Ràdio.
Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma impulsarà la renovació de la barriada de Sant Gotleu amb fons locals i europeus. Entre les actuacions es volen dur a terme millores a les instal·lacions educatives, al mobiliari urbà i també a l'enllumenat d'aquesta barriada on hi viuen més de 12.000 persones, el que la converteix en la tercera més poblada de ciutat. Tot d'una, en parlant d'aquesta i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula a aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Pues bé, en aquestes hores encara trobam algo de retencions a la via de cintura, sobretot en sentit Andratx, cintura de la sortida cap a la Rafal i cap a la carrera Gó. També a la altura de Sondameto trobaran retenció fins a la taulera. En sentit cap a l'aeroport, a l'estudiant de Gènova, circulació lenta, igual que a l'entrada a Palma de tota l'autopista d'Inca i també de la carretera de Manacor. A la resta de dies, la circulació bastant tranquil·la. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, del control tècnic. Començam.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'Ivetres Ràdio.
Ho acabam de comentar. L'Ajuntament de Palma durà a terme la renovació de la barriada de Sant Gotleu i comptarà amb fons del govern. Cort també preveu comptar amb finançament del Pla Estatal d'Habitatge i fons europeus. Entre les actuacions previstes es volen millorar a les instal·lacions educatives, també el mobiliari urbà i l'enllumenat d'aquesta barriada on, com comentaven, hi viuen més de 12.000 persones, el que la converteix en la tercera més poblada de ciutat. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament i el Govern han firmat el protocol de col·laboració per impulsar la regeneració de Sant Gotleu. De moment, no hi ha data per començar les obres, ja que primer s'ha d'elaborar el projecte. A més, el batlle de Palma, Javier Martínez, vol que la futura reforma compti amb aportacions veïnals. Tot i que l'any que ve encara no es disposi del pla definitiu, Martínez ha afirmat que els comptes de l'any que ve inclouran un seguit d'actuacions de la barriada.
A partir d'ara s'ha firmat el protocol, l'Ajuntament se reunirà també amb tots els col·lectius, amb els veïnats, per definir totes les coses que ja tenim identificades, com són reformes en els centres educatius, millora d'enllumenat, recuperació d'espais lliures, renovació de voreres, de carrers i de mobiliari urbà.
L'ampliació del tren fins a Llucmajor també preveu una aturada a Sant Gotleu. D'aquesta manera millorarà la mobilitat al barri. La presidenta del govern, Marga Proens, s'ha dirigit als veïns presents a la presentació i els ha dit que lamenta que durant massa anys la barriada ha estat abandonada.
Complim una cosa que era de justícia històrica en Sant Gotleu perquè deixi de ser un dels principals barris de Palma, però també un dels barris històricament més oblidats si parlam d'inversió pública.
El coordinador de districte de Llevant, Juba Sissoko, ha dit que la regeneració de Son Goldeu millorarà molt dels problemes que pateix la barriada.
En una barriada que ha crescut tan ràpidament, la veritat que falta molt més, no? I per això s'ha fet aquesta presentació, en la qual s'ha deixat clarament que la intenció és donar-li molt més a la barriada i estar pendents, com estem, de fer-ho créixer.
Les veïnades de la barriada, presents a la presentació, han demanat més presència policial i més neteja.
Por donde yo vivo hay drogadictos, venden la droga. ¿Eh? Y yo estoy al lado del colegio de Joan Capó. Tiran la jeringuilla al colegio. Y no podemos tener los nietos con nosotros por culpa de toda la chusma que hay.
Teníamos un policía de barrio que misteriosamente desapareció. Ya no tenemos policía de barrio. Sí, se pasean, pero necesitamos un señor que conozcamos, que podamos acudir rápidamente a él.
L'ampliació del tren fins a Llucmajor connectarà el barri de Son Goldeu amb punts estratègics com l'Hospital Son Llàtzer, l'aeroport de Palma o la platja de Palma.
D'altra banda, Vox no garanteix al Batlle de Palma que doni suport als pressupostos municipals de l'any que ve. El portaveu de la formació, Fulgencio Coll, s'ha queixat que el Partit Popular no compleix amb molts dels punts que van firmar a començament de legislatura i que van permetre la governabilitat dels populars. Per això avisa que l'any que ve, que aquest any que queda abans de les eleccions, farà una oposició més dura al consistori.
Vox critica que les diferents regidories estan infradotades de personal, que no s'han fet gaires millores per garantir la seguretat ciutadana o que no s'ha reconvertit prou sòl urbà per construir habitatges de protecció oficial. El regidor Fulgencio Coll també ha demanat al batlle Jaime Martínez on són els 13 aparcaments nous que s'havien de fer i per què Palma continua estant bruta, a banda de qüestionar que les multes i notificacions municipals estan en català i no a les dues llengües oficials. Per tot això, els de Bascal prometen un final de legislatura amb una posició dura i sense garantir, de moment, el seu suport als pressupostos de 2027.
Haremos una oposició constructiva dura. Exigiremos. Y, desde luego, he dicho, no garantizamos los presupuestos 2027. Pero sí haremos todo lo posible para que la parte del año que le queda sea el más productivo en beneficio de los ciudadanos.
El batlle de Palma, Jaime Martínez, s'ha mostrat tranquil i confia que Vox no posi obstacles a l'aprovació dels pròxims pressupostos municipals.
Com per fet que després de 3 anys donant suport en els pressupostos de l'Ajuntament i on, a més, compareixen moltes inversions que estan absolutament pactades amb ells, que el pressupost del 2027 no aturarà inversions que ells mateixos varen aprovar.
I a tot això, més per Palma, acusar l'Ajuntament de radicar els arbres de ciutat després que s'ha eliminat massa vegetal en llocs com el carrer Torquato Luca de Tena i la plaça dels Patins. El regidor Miquel Àngel Contreras assegura que no són casos aïllats, sinó la política del consistori de canviar arbrat per ciment.
A banda de la plaça dels Patins i el carrer Torquato Luca de Tena, Contreras ha criticat l'eliminació del Sevilla Ombra de la plaça de Llorenç Villalonga, que va derivar en recursos judicials i protestes dels veïnats. El regidor critica que aquestes actuacions es produeixen enmig d'una emergència climàtica, amb més onades de calor i més intenses, i que, a més, no són consensuades.
La nostra ciutat el que necessita són més arbres, més ombra i més verd. Però, per contra, el Partit Popular està fent un autèntic arboricidi a Palma. I els veïnats i veïnades dels diferents barris de la nostra ciutat s'estan queixant sistemàticament i constantment d'una política de fets consumats aplicada cada vegada des de l'obscurantisme sense donar cap explicació.
8:52, parlem ara de la baixada de la natalitat i l'augment dels centres d'educació privats, el que han fet que les escoles concertades explorin noves ofertes formatives perquè les famílies optin pel seu model educatiu. Apostar per la formació dual al batxillerat d'excel·lència o nous cicles de formació professional són algunes de les alternatives, però no les úniques.
Fa alguns anys que la Salle de Palma engegaren Salle Esport, que és una aposta dedicada per incorporar la pràctica esportiva en el seu dia a dia del centre. Paulo Picón és el director tècnic de secundària.
Intenta vehicular tots els continguts de les assignatures mitjançant la pràctica esportiva i, a més, donant continuïtat mitjançant un grau mitjà de tècnica en guia en el medi natural i un grau superior de condicionament físic.
Les instal·lacions esportives de què disposen suposen un reclam per a les famílies. La realitat, però, és la que és. Neixen manco infants i de cada vegada hi ha més centres per triar, per tant, cal diferenciar-se. Llúcia Salleres és la directora d'Escola Catòlica.
Considerant que poden ser una alternativa per a aquelles famílies que no poden pagar una oferta privada en els nostres centres.
Facilitar la conciliació és per a tots ells capdalt i per això el Col·legi Sant Francesc de Palma ja es preparen per estrenar el curs que ve, el primer cicle d'infantil. Pilar Pellicer és la coordinadora infantil i Celine Elser, la directora d'infantil de Sant Francesc.
S'aconseguiria donar més facilitats. La titularitat del centre mos va donar una empenta i mos va dir que estaven d'acord i mos hi van posar tots a la una i varen decidir obrir 0-3. No volien quedar enrere.
D'aquesta manera, en el nostre centre estarem oferint des dels 0 anys fins a segon de batxiller cicle formatiu de grau mitjà i grau superior.
I és que de cada vegada hi ha més escoles que abasteixen tots els cicles educatius per facilitar als alumnes a poder rebre una formació completa sense haver de canviar de centre.
I un darrer punt, perquè l'Ajuntament de Llucmajor millorarà i regularitzarà la zona d'oci de l'Avinguda Miramar de Serenal a noves instal·lacions destinades a l'esport i també a l'oci familiar. El projecte preveu concretament la instal·lació d'una zona de calistènia i un parc infantil. L'actuació suposarà una inversió de més de 70.000 euros. Amb aquest apunt arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I manquen 5 minuts per les 9 i com cada dia en aquesta hora donen pas a la cultura. Sonen els pianos avui, que torna a divendres i que la cartellera es renova amb estrenes ben destacades de terror, de comèdia i d'amor per gaudir-ne també la setmana que ve amb la Festa del Cinema que comença dilluns. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Novetats ben relacionades amb l'actualitat, amb la visita del Papa, com per exemple amb aquest, La Luz.
Si lo que quieres es que todo esto trascienda, olvídate de la justicia y ve directamente a los medios.
Yo creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
Delito, lo que tú has hecho es delito.
Protagonitzada per Alberto San Juan, dirigida per Fernando Franco, la cinta parla sobre la més que denunciable gestió dels abusos sexuals a infants dins l'Església Catòlica i que té l'estat espanyol un dels seus exemples més clars. Completen el repartiment Pedro Casablanc, Miguel Rellán i Maria Galiana.
Este lugar crea salas.
I seguim parlant de terror perquè diuen que A24 acaba de reinventar el gènere amb aquest Backrooms, on el seu director, el joveníssim Kane Persons, adapta el llargmetratge als vídeos que va fer per YouTube i que van superar els 197 milions de visionats. I tot amb els espais liminals, pàrquings, passadissos, centres comercials, sense ningú, com a protagonistes.
Pobre filla, la apuñalado.
Habla bien, mi pronombre es ella, ¿vale?
Potser d'aquí un temps Backrooms apareixerà parodiat a Scary Movie. De moment, el sisè lliurament d'aquesta saga no ha arribat a temps i la crítica dels germans Wayans va dirigida en aquesta vegada a la cultura woke. A força de rialles diu que volen cancel·lar la cultura de la cancel·lació. Veurem si ho aconsegueixen.
Las historias que cuentas, Adam, que estás aquí hasta que encuentres una espada mágica.
Esa obsesión con las fricadas y las espaditas.
També té ganes de festa He-Man i els Masters de l'Univers amb una banda sonora molt vuitantera, signada, entre d'altres, per Brian May i un dolent dels que fan història amb rostre de Jared Leto. Diuen que és una carta d'amor al material original i una aventura divertidíssima estil Guardianes de la Galàxia.
¿Tú eres feliz?
Sí. Podria dir que sí.
I si formeu part del milió de lectors de Liz Kellen, Todo lo que nunca fuimos és la vostra adaptació d'una de les seves novel·les romàntiques amb Max Iglesias i Margarida Corseiro.
I arribarem avui a les 9, com cada divendres, amb els sons de la setmana.
A vegades estàs més nerviós, però bé, bé.
Estoy nervioso de literatura de castellano y catalán.
Vull estudiar un doble grau de dret en relacions internacionals. Per tant, la nota és molt alta i necessito treure bona nota que se salti tant me'n vagi.
I que con trabajo y con un poco de tranquilidad pues sale todo bien.
Si
Sí, claro, obviamente es más cómodo porque así ya uno con una sola tarjeta va a utilizar tanto el tren, el bus.
Tener una tarjeta mejor que dos, que tenemos la cartera llena de tarjetas.
No es más cómoda, es más fácil porque es para todo.
Ja tenim un auto judicial que mos diu desallotjau i, per tant, hem de passar a executar-ho.
Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós perquè voluntàriament també desallotjaran, estic convençut.
Nosaltres estem disposats a acollir-los en petits grups, col·locar-los en els espais que tenim.
Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia.
De que hi ha una operació per derribar el govern, o aquesta operació ha existit des de l'inici, però que això no pot ser una excusa perquè el Partit Socialista no afronti informacions que són greus.
Si el problema es que este gobierno está enterrado ya y esta legislatura está agotada.
El nuevo rumbo de España, que no tengo ninguna duda que pasa por desalojar a la mafia y que, por supuesto, no tenga ningún tipo de concesión a los separatismos.
Yo que ofrezco decencia y elecciones.
El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
Si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas.
Va quedar bastant bé perquè hi ha tot el meu cor i l'ànim.
Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida.
Són les 9 del matí. Repassam les qüestions més destacades d'avui divendres. Els bombers de Mallorca han passat la segona matinada seguida de feina intensa al polígon industrial de Binissalem, on des de fa més de 24 hores crema un incendi. Hi ha molt de problemes per accedir a l'interior de l'edifici on el sostre ha col·lapsat i això en dificulta l'extinció. I connectam en directe a Neus Pericàs. Bon dia. Quina és la darrera hora? Bon dia, Ida. A les 8 hi ha hagut relleu de bombers i, segons han dit, seguiran amb les accions d'extinció amb línia d'aigua durant el matí. José Argandoña, tècnic de bombers de Mallorca, explica que és difícil saber quan s'extingirà aquest incendi degut a que, per precaució, no es pot accedir a la nau afectada i també degut al material que s'està cremant. L'escoltam.
Entonces estamos haciendo la extinción desde fuera, pero este tipo de material, hasta que no se consume, sigue ardiendo y hemos estado alimentando